Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Jo, miri, que em costa moltíssim d'estar en un debat d'investidura o en una cosa d'aquestes i riure. Perquè més aviat fan plorar que una altra cosa.
No, plorar tampoc.
Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Quan veus que repeteixen una cosa 10 vegades, rius per no plorar. I ho van repetint i repetint i ja saben que no passarà, però ells insisteixen en que passi. I tota aquesta parafernàlia, tota aquesta porqueria, tota aquesta història, a mi em fa molt fàstic i em fa molta pena i em fa plorar. I llavors acaba rient per tot allò. Però clar, quan surt un personatge com en Tardà, i agafa i diu no, jo em sap greu que tinguin tan malament aquí perquè vostès es queden, però nosaltres marxem, i fa aquell cop amb la mà, llavors jo, a mi em fa esclatar a riure. I això,
és, miri, bo,
és molt bo.
El tio és molt bo,
És molt bo, i a més estan fins al monyo d'ell, que és bona senyal, saps què vull dir? O sigui, que això vol dir que anem bé. Què tal, senyor Rebó, com estem? Com estem?
Miri, aquí a punt de preparar, no de preparar, no, d'executar ja, o de celebrar el programa 309.
Sí, o el 2098.
Depèn de com t'ho miris.
Depèn de com vulgui mirar. Doncs miri, sap què? Arrenquem. Arrenquem aquesta edició 309 del Festa Festa, la 2098, que on li vulguem dir és igual, l'edició que quedarà penjada al nostre web www.festafesta.net el divendres 4 de març de 2016 i en la que doncs, hi afegirem aquesta hora de ràdio que ens disposem a fer des d'ara fins a l'hora que vulgueu, perquè depèn de l'hora que comenceu a escoltar-lo, i que doncs, tindrà moltes coses. Avui presentarem dos discos, senyor Carbó, dos discos.
Però ja, digui'm així, de qui són?
Ara ja no és sorpresa.
Ara ens els explica.
I els anopistes, Copla Mediterrània i la Mata de Jong. Ja està.
La Mata de Jong ja està això.
I Copla Mediterrània, doncs ja està. Dos discos, ja està. En presentarem, això. Després també presentarem un festival que ja ha passat. Que això, clar, no, però perquè presentarem què? Una revista i una exposició, oi?
No, presentarem una revista.
Sí, home, i també es va inaugurar l'exposició de la Botonera en el tradicional. Dius que no està al cas.
Però nosaltres presentem l'entrevista.
Però jo diré
l'altre. No, l'entrevista no, la Botonera, no.
Jo diré l'altre.
Ens estem liant, eh?
No, jo vostè, això vostè. Això serà el reportatge que ha preparat el senyor Carbó, com poden veure. I després també hi haurà, què més coses? Moltes accions tindrem. Moltes. Tindrem els segrets de l'enològic, els temes d'en Xino,
les filles de la tradició,
les històries de gegants, etc. Tot això en aquesta hora de ràdio que ens disposem a començar i que serà emesa per una pila d'emissores, afortunadament, que ens segueixen.
Per exemple, FM Girona, Ràdio Bellpuig, Ràdio Cassà de Cassà de la Selva, Ràdio La Vall de les Preses, Ràdio Municipal de Terrassa, Ràdio Palau de Palau Solità i Plegamans, Ràdio Vall Romanes i Ràdio Calella.
Doncs vinga, benvinguts a tots, ben trobats, i comencem, senyor Carbó. Miri, amb una notícia que a mi cada any ens agrada parlar-ne, perquè això també és tradició. La cultura popular és tan immensa que també ens arriba aquesta història, i aquesta història ens agrada dir-la cada any moltíssim, que és aquesta trobada d'intercanvi de llavors.
Que ja arriben a la cinquena.
Una matinal que fan a la Catalunya Interior, concretament a Argençola, i que fan aquest diumenge, dia 6 de març de 2016, que us recomanem molt i molt, perquè segur que és molt i molt interessant. Tenen una web, www.eltrill.org, i ja l'activitat comença amb una caminada matinal a 8:45 del matí. Vol dir que ja s'hi posen d'hora i amb ganes, eh? Però després a les 10 hi ha l'esmorzar, que això sempre s'agraeix, perquè clar, si has caminat... Els que no caminin, no, eh? Vostè no pot anar a l'esmorzar directament i no anar a caminar, eh?
Jo, si anés que no, és que aquest any no serà el cas, ja li diré que jo faria la caminada, eh? Però sí. Si no anés a caminar també esmorzaria.
També esmorzaria, però ja no, perquè no el deixarien, perquè havia de caminar. Bueno, això potser sí que el deixarien. De 10 a 2 hi ha el mercat ecològic i l'espai de trobada d'intercanvi de llavors, i a 11:45 a més a més hi ha una xerrada que diu preparats vegetals i sobirania agrícola, una introducció al maneig de la salut dels conreus amb plantes del nostre entorn a càrrec del Jordi Puig de Fàbregues. I a les 12 a dinar. Vull dir
no,
que
a les 12
tenen...
no, a les 2.
Ai, a les 2, que és que jo llegeixo
les
14.
A les 2 del migdia.
A les 2 del migdia a dinar. Doncs recordeu, cinquena matinal d'intercanvi de llavors de la Catalunya Interior a Argençola, el diumenge 6 de març, és a dir, aquest diumenge, durant tot el matí, una matinal molt i molt interessant que organitzen la gent del Trill. Recordeu, el trill.org és la seva web. I ara, senyor Carbó, anirem per una altra notícia, que és, a la vegada, el primer tema musical musical que escoltarem, perquè avui, ja ho hem dit, presentem dos compactis.
Ens anem pel primer.
El primer que presentem és aquest que ens porta...
Copla Mediterrània.
La Copla Mediterrània, efectivament.
I Ventura, que, mira, expliquis.
No expliquis, miri, ho pot explicar vostè. Joan Vilajoliu. Vostè sap qui és el Joan Vilajoliu?
Sí.
El Joan Vilajoliu és un tenorista.
Un xicot que va néixer l'any 71, eh?
Sí, això sí que ho sap perquè ho diu aquí, jo també ho sé per això, perquè si no jo el feia més gran, eh? És molt jove aquest xicot, encara.
Molt, molt.
Molt jove. El 18 de juny del 71 és de Barcelona, és barceloní, tot i que els seus orígens, com ja comprovem després, venen des de Ripoll. Ell va estudiar des de molt jovenet i el seu mestre va ser un dels seus mestres principals, en Fèlix Martínez i Comín. I en Joan va escriure poc, ha escrit fins ara poc, suposem que ara que ja no toca potser escriure més, no ho sé, o poder no, ja ho veurem, però ell és informàtic de professió i músic d'afició, però una afició que ha desenvolupat molt bé, perquè recordem que va ser un dels 13 tenors escollits l'any de la tenora per formar part d'aquell disc memorable dels 13 tenores solistes. Vull dir que en Joan Vilajoliu ha estat molts anys tenora de la Mediterrània, tant fent de primer com de segon, i després, doncs, ara ja ho ha deixat, diguem, la pràctica habitual de la tenora, no? Però ella, doncs, els seus companys han volgut enregistrar un disc amb 12 sardanes seves i una peça que es diu Yamila, que és una petita obra que va composar l'any 2007 i que va dedicar a la seva dona com a obsequi en el dia del seu casament. I d'aquestes 12 sardanes, que han enregistrat, com dèiem, la Copla Mediterrània, i que el disc l'ha dirigit el Francesc Gregori i en Joan Vilajoliu, l'han dirigit conjuntament, en Francesc Gregori és també tible de la Copla Mediterrània, com sabeu, el va produir en Joan Maria Sadacant i ha estat registrat a l'Espai Montse de Camps de Sabadell el gener del 2015 amb el David Casamitjana com a tècnic de so. Els textos són del pare, vull dir, és un disc molt familiar, però nosaltres el recomanem molt, no perquè siguem molt amics de l'Eudald, del Joan i de l'Eudald també, que ho som, sinó perquè realment les sardanes en el concert que es va presentar el disc, que va ser el divendres passat a la sala Eduard Toldrà, al Conservatori de Música de Barcelona, amb allò dels amics dels concerts, que fan els concerts aquells de l'Agrupació Cultural Folclòrica de Barcelona, doncs la veritat és que ens va sorprendre unes sardanes que desconeixíem i que estan molt ben construïdes, molt maques, la gent li va agradar molt i va aplaudir moltíssim. Després, a la segona part del concert va haver-hi coses per a dues coples, sardanes que van interpretar amb la copla del Conservatori i la mateixa copla mediterrània que presentava el disc. En definitiva, el primer dels discs que presentem avui, aquest de la Copla Mediterrània, amb sardanes de Joan Vilajoliu, i la que us convidem a escoltar ara és una que va escriure l'any olímpic, l'any 1992, que es diu Enigmàtica, i que va ser estrenada per la Copla Sant Jordi en un d'aquests concerts, a més dels concerts precisament de l'agrupació, el 26 de gener de 1992. I miri què diu aquí, miri què diu aquí. Bé, diu això essencialment que he dit, i diu, és una sardana eminentment de concert amb una notable dificultat d'execució per tots els intèrprets.
Escolti. Doncs,
escolti. No, digui que anava a dir.
No, anava a dir. Doncs que escoltem-la.
Escolti amb atenció, però difícil que és.
Thank you.
Enigmàtica, una sardana de Joan Vilajoliu, interpretada per la Cobla Mediterrània.
S'ha fixat, senyor Carbó, que al final aquest cop així, plim...
Una delicatessen.
Una delicatessen. És que tota la sardana és així com enrevessada, sap, una mica enigmàtica, i ja li va bé el títol, ja li va bé. Jo estic, no tinc un enigma, perquè ja sé de què anirà, però ara ve un reportatge que ha preparat vostè, que sempre és una mica enigmàtic, també no sabem pas per on tenia la cosa, però avui em sembla, l'he escoltat, ja li he de dir que l'he escoltat abans, perquè, i està molt bé. Està molt bé, perquè parla de coses que ja han passat, però que vindran.
Presentem una edició. El passat dissabte 27 de febrer, al CAT, el Centre Artesà Tradicionarius, es va presentar el Diatòmic Festival, una vetllada al voltant de l'acordió diatònic, i que és una proposta que tira endavant la Diatònica, una associació que pretén aprofundir en el coneixement d'aquest instrument i el seu entorn. Entre les activitats que va preparar, que n'hi havia, ja us ho puc dir jo, que n'hi havia per tots els gustos i un molt bon ambient, hi va haver-hi la presentació de la seva revista anual, La Botonera, i la van presentar el Raül Sánchez i la Cèlia Vendrell, que és qui ara escoltem.
Potser alguns de vosaltres ja coneixeu La Botonera. Aquest és el segon número de la revista, que es va publicar per primer cop el 2014, va sortir el primer número, i aquest és el segon número, que va sortir el 2015. La primera presentació que vam fer de La Botonera, d'aquest segon número, va ser a Muro del Coi. Després la vam presentar a Tarragona, la setmana passada a Arenys de Mar, i avui aquí a Barcelona. Per tant, també, com us explicarem, la revista té aquesta voluntat d'unir territoris, d'unir gent de llocs molt diferents, i per tant també ens agrada això d'haver-la anat presentant a diferents llocs.
I la Cèlia Vendrell ens explicava que tot té un perquè.
Quina necessitat hi havia avui en dia de tenir una revista al voltant de l'acordió diatònic, si avui tot ho fem per internet? Això és una pregunta que justament ens vam fer amb el Raül en un moment determinat, perquè hi havia un precedent. Als anys 90 es va editar una publicació periòdica que es deia Diatònics com un fanzín. Era una publicació que també naixia amb la idea que aquells acordionistes que vivien un moment molt determinat, que era aquest moment en què l'acordió diatònic es començava a recuperar i que hi havia gent estranya arreu del territori que començava a tocar, doncs aquesta publicació va servir perquè aquesta gent de diferents llocs vegés que no estaven sols, sinó que hi havia més gent que també tocava l'acordió, estava interessats en temes de cultura popular i de música tradicional, i va fer aquesta funció. Una publicació que, de fet, hem escanejat i està publicada a la web de la Diatònica, perquè creiem que és una fotografia molt exacta d'un moment històric.
I com és normal, també es van explicar quins són els continguts que, es podem trobar dins d'aquesta botonera.
Per tant, d'una banda, hi ha molts temes d'actualitat. Parlem, per exemple, d'una trobada que vam fer a Rossevina, al Pirineu, que a més també va ser molt bonic perquè va venir generat per un article que s'havia publicat en la primera revista. D'altra banda, la revista també tenim moltes ganes que tingui un pes molt important, que hi tingui la recerca. I, de fet, la revista sempre l'obre un article d'investigació bastant profund. En aquest número, per exemple, la recerca és més divulgativa. També hem aprofitat un projecte final de l'ESMUC, que ha escrit la Núria Lozano, que parla sobre el fenomen del couplet, perquè com a acordionistes creiem que és interessant entendre d'on ve aquell repertori que toquem a dia d'avui, i el reportatge il·lustra molt bé què va ser el couplet a principi del segle XX, i és molt fresc i molt fàcil de llegir.
I un cop la Cèlia ja ens havia dit quasi bé tot el que ens havia de dir, va ser el torn del Raül Sánchez, que ens va explicar tot això.
La Botonera és un projecte que necessita moltíssima gent, i molta d'aquesta gent esteu avui asseguts. Per exemple, l'Albert sap les hores que ha dedicat ahir en el primer número per a maquetar, el Víctor, la Marta, molta gent que d'una manera o d'una altra han participat per fer un projecte que, clar, és el que deia la Cèlia. Quan tu veus allà, dius, el primer crec que eren 46 pàgines, i quan tu veus 46 pàgines, dius, tampoc és tant, no? Però en el moment en què t'arriben, Jo recordo la primera vegada que ens va arribar el paquet, que era com si com el millor regal de Reixos quan jo era menuder, d'allò que t'arribava el regal, dius, ostres, és que és la botonera, no? I feia un goig allà obrir i miraves les pàgines i cada pàgina tenia una xicoteta història, no?
I el Raül ens parla d'experiències i ens parla de sinergies i de complicitats que pot arribar a generar una revista com aquesta.
A la Botonera participa gent des de Muro, des d'Alcoi, des de la Safor, l'Amadeu, el David Galvis, el Dimoni de Penca, gent que està molt lluny de nosaltres, gent que gràcies a l'acordió diatònic, quan anem a Muro, ens veiem una vegada a l'any i tenim una alegria de veure'ns que tot això s'ha gestat també una miqueta al voltant d'aquesta revista. I fa molta il·lusió quan t'arriba allò que diem la vertebració dels països catalans, perquè t'arriba informació, demanda d'informació de l'acordió diatònic dels llocs més insospitats. Quan arriba el correu electrònic d'allà de vull que m'envieu la revista a Xàbia, vull que m'envieu la revista a Alacant, allò que queda molt lluny moltes vegades s'aproxima, i s'aproxima en forma de paper, perquè la revista al final és una revista física, i això en el segle en el que anem crec que és una... Jo recordo una conversa amb el Josep Vicent Freixina que deia, ja té mèrit treure una revista en paper i sobretot de l'acordió diatònic, un món que té una dimensió dins de la cultura popular i tradicional més o menys reduïda, podríem dir, no? És important.
I parlem de futur, perquè una revista com la Botonera ha de tenir un futur.
Cap a on va aquest projecte? I aquest projecte jo crec que va inevitablement a un tercer número que ja tenim programat.
Però per aquest tercer número, el Raül i la Cèlia ens proposen un funcionament diferent al que havia tingut la revista fins ara.
I en el plantejament de cara en el futur immediat, creiem que hi hauria d'haver un canvi d'estil en la revista, portar una visió diferent que no ens arribarà si nosaltres continuem exclusivament proposant els articles o estirant més del carro. I de fet la fórmula que havíem pensat també perquè creiem amb això d'aquesta proximitat que el tercer número és a dir, tingués un segell propi d'algú que digués, mira, a mi m'agradaria en aquesta estructura de revista en què hi ha una part d'actualitat, hi ha una part de recerca, de divulgació, hi ha una part que evidentment marca el dia a dia, que són totes les novetats discogràfiques, editorials i de grups que fan noves coses. Però, és a dir, a part d'aquesta cosa més lligada a l'actualitat, que hi hagués una persona que marqués aquest segell i, per tant, que digués, mira, el número 3 és la Botonera, però amb el punt de vista d'aquest acordionista o d'aquesta persona vinculada amb la música tradicional o amb la cultura popular, que selecciona els articles, pensa potser, mira, quan parlem en aquesta secció que ja tenim preestablerta, potser jo veig que per allà en aquell entorn que vosaltres no coneixeu, s'hi mou alguna cosa molt interessant i que, per tant, jo proposaré aquest article. Per tant, de cara al tercer número ens agradaria, tot i que tenim un bon esquelet, que trobar aquesta tercera persona, aquesta persona que li donés una coherència estilística i una visió, diguem-ne, molt, molt pròpia a la revista, i que un cop hagués acabat aquest projecte de tercer número, el quart número, la idea seria tornar a trobar una altra persona que tornés a aplicar aquesta visió pròpia dins d'un projecte que és molt transversal i hi ha moltes veus dintre de la revista. I ara en això estem, en buscar la persona.
Doncs fins aquí, Raül Sánchez i Cèlia Vendrell, us desitgem molta sort en el vostre projecte i a la Botonera li desitgem una llarga i llarga, llarga vida.
Magnífic, senyor Carbó, un gran reportatge. I ara què toca? Ara què?
Ara toca entrar ja en seccions de les nostres, d'aquestes que tant ens agrada, i ara la que toca és la que ens porta el Ramon Vilar. Els sons de la tradició.
Avui una cançó de treball del Delta.
Hi ha la pell de conill. Vés de festa.
Sons de la tradició amb Ramon Vilar.
Cançó de treball del Delta de l'Ebre. Un paisatge, el Delta de l'Ebre. Una població, la Cava. I d'una enquesta feta a Eduardo Saborido per Antoni Costas l'any 1988, surt una cançó de treball, però una cançó que ell anomena de carro, de quan amb aquest transport anava a treballar cap a la boquera del Delta, juntament amb altres carros. Al final de la cançó fa uns crits adreçats a l'animal perquè s'animi a passar un altre carro, com una mena de cursa. El començament de la cançó és quatre carros, i es pot dir ben bé que és una cançó relacionada amb les feines del camp.
Quatre carros, quatre carros, quatre carros de ranglera, quatre carros, quatre carros, volant anem a la boquera. Au, au, a veure si li pots posar-li.
I dels sons de la tradició del Ramon ens anem a parlar amb el Víctor, no? El que ens parli el Víctor amb unes dites i refranys, que no cal que ens movem del Delta. Home, també val per qualsevol riu, per qualsevol mar que estigui vostè a la vora, que diu, qui vulgui peix, que es mulli el cul. Això què és?
Una dita? Això és una dita de les que ens porta...
Què és?
Això és una dita, un refrany, totes dues coses.
Que dites i refranys.
Fes de festa.
Dites i refranys amb Víctor Pàmies.
Qui vulgui peix, que es mulli el cul. Hi ha moltes dites sinònimes per expressar que qui vol alguna cosa s'hi ha d'esmerçar per aconseguir-la. Qui no sembra no cull, qui no s'arrisca no pisca, qui no s'aventura no passa la mar. Cal risc i decisió per aconseguir les coses. I, evidentment, que qui fa es pot equivocar, però qui no fa res no s'equivoca i qui fa feina és el qui s'erra, perquè qui no fa res esgota. Per tant, ens hem d'espavilar si volem aconseguir alguna cosa, perquè ningú farà per nosaltres allò que no fem. Qui vulgui peix, que es mulli el cul.
Festa, festa.
I ara, senyor Carbó, què hem de fer? Presentar el segon disc que ens preocupa i ens ocupa. De què va això? Vostè ho té, ho sap, això? Perquè vostè ho té per la mà, diguéssim, no? O
doncs,
què?
Doncs, miri, aquesta setmana presentem un nou disc del grup La Mata de Jong.
Que la Marta Ibáñez ens ha fet arribar la informació, eh?
Puntualment,
i ara ella ens tindrà al corrent de les novetats que hi hagin amb el tema de la música tradicional. Nosaltres
exacte.
Jo estic més amb el tema de cobles i sardanes, però la Marta, amb això de la música tradicional, li està el cas.
I jo per no tant, estic enlloc.
Vostè no està enlloc, però vostè fa reportatges i de tant en quant presenta discos que li diem nosaltres, ja està.
Doncs això, aquest grup, La Mata de Jong, format pel David de la Higuera i Fiol, Albert Massip i Pinatella, el Ramon Manent i Folk i l'Albert Portes i Belast, ens presenten el nou disc. Faran el concert de presentació el divendres 4 de març, és a dir, quan es pengem aquest programa a la web, a la nit faran el concert dins el marc del Tradicionarius. El sap quin disc, aquest disc, vostè sap com es titula?
Sí, perquè ho he llegit.
Diu,
sí.
Oh, mon país.
Oh, mon país. És que no ho sé exactament. Perquè...
Oh, mon país.
Mon país.
Oh, mon país. Eh?
Digue-ho així neutre, que segur que ho dirà.
Exacte. I es tracta d'un disc de polifonia tradicional. Es tracta de 16 cançons tradicionals de Catalunya i Occitània cantades a la manera de les polifonies del Pirineu, on encara són vives, sobretot al cantó occità. Per això, el paper de Pascal Caumont.
Sí.
Membre del grup, com es diu aquest grup?
Vox Vigeri,
de
Tarba.
Aquestes coses són
és ben complexes. Present el treball que ha fet el Pascal Caumont perquè són propers a Gascunya, al Bern, a la Bigorra, i canten ells a la manera de les polifonies tradicionals.
Passant Mata de Jong s'emmiralla en aquells cants i posa el gra de sorra cantant les cançons nostres en aquest estil. A capella. amb tota la força de la veu nua. Recomanem que cerqueu aquest CD, ara que en farem un tas amb una de les peces, L'Exiliat, sardana de Ramon Carreras, recollida a Verges.
Són el grup La Mata de Jonc.
Quan de l'Empordà marxava força més enllà de l'horitzó, mon cor encongit plorava, plorava de tanta tristor. Vaig fer bons amics damunt la serra i a tots cantàvem il·lusió. No sabeu com és la meva terra, doncs escolteu eixa cançó. Quan de l'Empordà marxava força més enllà de l'horitzó, mon cor encongit plorava, plorava de tanta tristor. Vaig fer bons amics damunt la serra i a tots cantàvem il·lusió. No sabeu com és la meva terra, doncs escolteu eixa cançó. Des del Pirineu a les Gavarres, amb una joiosa plana
hi trobareu.
És una terra tan hermosa i sana, que en lloc del món d'altre en veureu. Des del Cap de Creus a la Garrotxa, ai, fa la tramuntana son cel blanc, vigilat per Sant Pere de Rodes, que fa de sometent de l'Empordà. De ma terra quan sóc fora, estic trist i estic content. Estic trist de no estar-hi a la vora, i d'enyorança estic content. I quan més terra m'allunya, em sento moltes ganes de cridar. Visca, visca Catalunya, Catalunya, visca l'Empordà.
Visca Catalunya, visca, visca Catalunya, visca Catalunya, visca l'Empordà.
L'Exiliat, una sardana del Ramon Carreras recollida a Verges, que hem sentit en versió del grup La Mata de Jonc i que pertany a aquest nou compact disc que avui ens ha presentat, ens ha portat, vaja, la Marta Ibáñez, aquest nou compact disc que es diu O Mon País i que s'ha presentat aquesta mateixa setmana en el Tradicionarios amb el grup La Mata de Jonc.
I continuem amb aquest Festa Festa, perquè ara toquen les històries de gegants. Miri, miri, qui arriba.
I avui al Festa Festa retrobem les històries de gegants i, per tant, retrobem també la veu de la Berta Miró. Hola, Berta, bon dia i bona hora.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Avui a les històries de gegants la Berta ens porta una història molt curiosa, no?, d'uns gegants que eren menuts i que van anar creixent.
Sí, a més, és una història realment especial perquè representen dos personatges reals que ja existien al barri.
Doncs ens n'anem cap al barri de Sant Pere de Terrassa per conèixer la història dels seus gegants, com sempre, de la mà de la Berta Miró i amb guió del Nico Alonso.
Festa, festa.
Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
Els gegants de Sant Pere de Terrassa tenen una història poc comuna. Primer de tot, representen a dos personatges reals del barri, que els han vist ballar i, per tant, eren vius quan es van estrenar les figures. Són en Pere Martínez i na Rosa Mora. En segon lloc, abans de ser gegants, foren capgrossos. Tot plegat van així. Els veïns del barri de Sant Pere volien tenir una parella de gegants per a la festa major. Per aconseguir-ho, van anar al País dels Gegants per veure si els en podien deixar algun, però la resposta fou negativa. Finalment, s'arribà fins al barri una geganta, que estava embarassada, i quan el barri estava de festa major, la geganta dona llum. D'ella nasqueren dos caps grossos, que s'han quedat al barri per sempre més. Tot això tingué lloc durant la festa major del barri de 1985, quan es celebrà la Gran Parida, acte escenificat en el qual la geganta donava llum a dos caps grossos. En aquell acte també van participar la geganta mare, esclar, la qual fou destruïda un cop acabada la seva funció. A més, hi feu acte de presència un gegant de roba d'una escola del barri, que volien cremar a la foguera, però, finalment, fou indultat. Aquell gegant també es llançà pel seu mal estat un any després. Al cap d'un temps, en veure que els caps eren tan grossos i era molt difícil poder-los ballar bé, decidiren convertir-los en gegants. Els gegants, tot i que actualment ja no surten per manca de gent que els vulgui fer ballar, han participat en actes molt importants per a la història de Terrassa, com ara la festa infantil, organitzada amb motiu dels 150 anys dels gegants vells de Terrassa, el 2000, i també en actes de reconeguda transcendència per a la història dels gegants catalans, com ara la segona trobada internacional de gegants de Matadepera, celebrada l'any 1992. Encara avui, al barri tothom recorda amb alegria la Gran Parida.
Fes ta festa.
I deixem ja, doncs, el Vallès i anem més amunt cap al Bages, senyor Carbó, perquè hem de parlar d'una activitat que tindrà lloc a motiu de la 19a Fira Mediterrània de Manresa, que se celebrarà del 6 al 9 d'octubre d'aquest 2016, i és la instauració d'aquest Premi Teresa Rebull. Neix aquest premi al millor projecte de producció musical en cultura popular, un premi que vol donar suport a produccions musicals que trobin en els elements de la cultura popular i tradicional el seu eix creatiu, que està dotat amb 5.000 euros i que, a més, doncs, ofereixen la possibilitat que el projecte guanyador s'estreni a la 19a Fira Mediterrània, o sigui, en aquesta mateixa fira del mes d'octubre. Per tant, la cosa ha d'anar ràpid. Tenim les bases, que les penjarem en el nostre web. La convocatòria s'obre avui i finalitza el 30 d'abril, per tant, és qüestió d'espavilar-se. Eh?
Aquest premi vol subratllar l'enorme trajectòria vital de la Teresa Rebull, cantant, pintora i activista incansable de la cultura catalana i la lluita feminista i antifranquista que ens va deixar l'abril del 2015. Al llarg dels seus 95 anys de vida, Rebull va donar alè amb el seu entusiasme a una infinitat d'iniciatives polítiques i culturals.
Jo la recordo, la Teresa, d'haver estat a la Universitat Catalana d'Estiu amb els pares, també, que hi anàvem sovint i que els pares la coneixien. Igual que fa unes setmanes recordàvem i que encara està treballant fort el Matías Masarico, doncs la Teresa també va ser, evidentment, una veu impagable i imprescindible per tota la lluita del catalanisme i del català, sobretot, i de la música catalana a la Catalunya Nord, no? Per tant, un record per ella i un record en forma de premi, cosa que ens fa una especial il·lusió perquè el nom de la Teresa, doncs, perdurarà uns quants anys més en la memòria de tothom amb aquest premi, que esperem que tingui una durada de molts i molts i molts i molts anys i que en lloc de 5.000 en donin 50.000 euros, Què li sembla? Posats a demanar, ja que no quedi. Què més tenim, senyor Carbó? Sí, tenim que ja se sap, bé, de fet ja se sabia, però ara ja s'ha confirmat que el Dia Universal de la Sardana serà el diumenge 19 de juny, que és aquell dia, recordi, que arreu de Catalunya i arreu del món i arreu del món mundial, doncs, hi ha sardanes, i llavors quan hi ha sardanes s'interpreta una mateixa sardana a tots els actes, i aquest any s'han escollit una sardana del mestre Manel Balasc, que va néixer l'any 1916 a Sant Julià de Vilatorta. Com pot comprendre, doncs és un compositor centenari, però és que a més el tenim entre nosaltres, per tant és especialment, no és que es commemori el centenari d'ell, sinó que ell commemorarà el seu centenari. I per tant, doncs, amb aquesta sardana de Gentil Adriana, que és una de les més popularitzades de la seva producció, doncs ho celebrem també amb aquesta Diada Universal de la Sardana, que, com dèiem, serà el diumenge 19 de juny, que a Barcelona segurament es farà també un acte, se suspendran totes les ballades i es farà un altre acte al Tibidabo, sap allò que deien del Tibidabo. I encara abans de marxar, encara tenim un minutet, sí, tot, de marxar cap a més coses, perquè tenim seccions, però tenim una altra cosa que hem d'anunciar, que és aquest acte de cloenda.
S'ha acabat Calella.
S'ha acabat Calella?
No s'ha acabat Calella.
De fet, Calella ja s'ha acabat, sí, però és que ara comença Mollerussa.
Exacte.
I comença el 12 de març. Mollerussa es convertirà ja en la capital musical de la Sardana agafant el relleu, com dèiem, de la ciutat de Calella. Hi ha tota una sèrie d'actes, al Teatre de l'Amistat, per exemple, veu acte de proclamació oficial, la benvinguda, la lectura de l'acte de proclamació, el pregó, que serà a càrrec del Jordi Agustí Piqué, monjo de l'Abadia de Montserrat, fundador de l'Escola de Música de Mollerussa, parlant amb les autoritats, el traspàs de la bandera, els premis del Capital de la Sardana, lliurament de guardons, l'estrena de la Sardana Mollerussa, Capital de la Sardana 2016, que ha fet l'Òscar Barquer, etc, etc, etc. Després hi haurà a la plaça de l'Ajuntament de Mollerussa a la 1, la descoberta de la placa commemorativa, una ballada de sardanes amb la Copla Jove Mollerussa 2016, i després el dinar de proclamació i la sala d'actes al Centre Cultural dels 70 anys de l'Ocupació de Mollerussa, una exposició, i el Museu de Vestits de Paper també hi haurà la visita, i vaja, activitats, i l'espectacle Aigua, espectacle de proclamació a càrrec de la Copla Juvenívola d'Agramunt, que és un espectacle musical de la Copla Juvenívola basat en una idea original del seu director Esteve Molero. Aigua és un recorregut musical per la història de Mollerussa a través de l'element bàsic de la vida, i és un espectacle que donarà el tret de sortida a aquesta Mollerussa, capital de la Sardana.
Això passarà al Teatre l'Amistat, però ja seran les 7 de la tarda. Ventura.
Què passa, senyor
Garbó? Ara toca secció musical.
I avui al Festa Festa retrobem en Josep Maria Francino i retrobem les Santes Espines, és a dir, retrobem els temes d'en Xino. Josep Maria, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Perquè de Santes Espines encara te'n van quedar al sarró.
Sí, jo crec que gairebé podríem fer un monogràfic gairebé etern, no? Però, esclar, hi ha moltes altres coses que també volem escoltar.
Però la versió d'avui és especialment interessant.
Sí, avui ho compararia amb els vins. Diuen que quan més vell, més bo o més misteriós, perquè no sap com sortirà. Doncs avui ve per aquí la cosa.
Doncs escoltem els temes d'en Xino, les Santes Espines d'en Xino, aquí al Festa Festa.
Festa Festa.
Els temes d'en Xino, en Josep Maria Francino.
L'enregistrament de la Santa Espina que ens ocupa és, sens dubte, el més antic de tots els que us hem proposat. I, en canvi, ha estat publicat tot just l'any 2015 en un doble CD commemoratiu d'aquest any Morera titulat La dansa dels modernistes. Una d'aquestes dues plaques recull 15 nous enregistraments de sardanes del compositor barceloní a càrrec de la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. I l'altra està dedicada a 16 enregistraments històrics provinents del Museu de la Música de Barcelona. I al capdavant d'aquestes 16 relíquies sonores, la versió enregistrada l'any 1907 per la Cobla La Principal de Peralada de la Santa Espina.
Thank you.
La Santa Espina més antiga, la versió de la cobla, la principal de Peralada, enregistrada l'any 1907.
Moltes gràcies, Josep Maria. Fins ben aviat amb una nova secció de les teves, dels temes d'en Xino. Després de la secció musical ens toca conèixer un nou secret de l'etnològic. És per això que connectem ara amb el Museu Etnològic de Barcelona, que es troba a la muntanya de Montjuïc, i allà s'hi troba també, suposem, el nostre benvolgut Gustau Moles. Hola, Gustau, què tal?
Bon dia, senyor Ventura, què tal?
Doncs mira, quina fent. De fet, una mica expectants, com sempre, però avui em sembla que ens toca parlar una mica de plantes, oi?
Sí, però plantes una mica especials. I que donen molt de joc, ja ho veurà.
És el que tenen els secrets, que fins que no te'ls diuen no en tens ni idea de què van. Doncs vinga, endavant, Gustau, amb els teus secrets de l'etnològic. Avui ens parla de la Soneta de Cardiguera.
Fes de festa.
Els secrets de l'etnològic, amb Gustau Moles.
A més de ser un secret que desvetllaré, aquest objecte d'avui, per dir-ne d'alguna manera, és un misteri per a mi, a l'etnològic. M'explicaré per què va de plantes. D'una família de plantes de les que hi ha moltíssimes varietats, dels cards, concretament. Alguns els hem patit amb algunes escarrinxades, altres els hem menjat com a verdura, ens han cuidat la salut amb les seves propietats depuratives, ens pot haver intoxicat alguna varietat, els hem utilitzat com a eina per pentinar, per cardar la llana, els hem transformat com a joguina fent-nos un objecte sonor com el tricotraco i també ens han donat protecció. De totes aquestes possibilitats, avui em vull fixar en l'última i expressament n'afegirem una altra de sonora que no és gens coneguda. Però deixeu-me contar-vos una llegenda originària d'Euskadi en la que s'explica les seves propietats protectores. Fa milers d'anys, quan els homes començaven a poblar la terra, no existien ni el sol ni la lluna i els homes vivien en constant foscor, espantats pels nombrosos genis que sortien de les entranyes de la terra en forma de bous de foc, cavalls voladors, enormes dracs. Els homes, desesperats, van decidir demanar ajuda a la terra. A Malur, mare terra, li van pregar: «Et demanem que ens protegeixis dels perills que ens assetgen constantment». La terra estava molt enfeinada i no va fer cas dels homes, però aquests tant ni tant van insistir que al final els va atendre. «Fills meus, em demaneu que us ajudi? I ho faré. Crearé un ésser lluminós al qual en direu lluna». I la terra va crear la lluna. Al principi, els homes es van espantar molt i van romandre a les seves coves sense atrevir-se a sortir, però a poc es van anar acostumant. Igual que els homes, els genis i les bruixes també s'havien entemorit en veure aquell objecte lluminós al cel, però també es van acostumar i no van trigar a sortir dels seus avencs i assetjaven de nou els humans. Van acudir un cop més els homes a la terra. «A Malur», li van dir, «estem molt agraïts perquè ens has regalat a la mare lluna, però encara necessitem alguna cosa més poderosa, ja que els genis no deixen de perseguir-nos». «D'acord, crearé un ésser encara més lluminós al qual en direu sol. El sol serà el dia i la lluna a la nit, i la terra va crear el sol. Era tan gran, lluminós i calent que els homes van haver d'acostumar-se a poc, però la seva alegria va ser molt gran, perquè gràcies a la calor i a la llum del sol van créixer les plantes de vius colors i els arbres fruiters. I el que és encara més important, els genis i les bruixes no van poder acostumar-se a la gran claredat del dia i des de llavors només van poder sortir de nit. Però una altra vegada van anar els homes a la terra. «A Malur», li van dir, «t'estem molt agraïts perquè ens has regalat la lluna i el sol, però necessitem encara una mica més perquè encara que durant el dia no tenim problemes, en arribar la nit els genis surten dels seus avencs i ens assetgen». Novament, la terra els va dir, «està bé, us ajudaré una vegada més. Crearé per vosaltres una flor tan bonica que en veure-la els éssers de la nit creuran que és el propi sol». I la terra va crear la flor Eguzquilore, la flor del sol, que fins als nostres dies defensa les nostres cases dels mals esperits, bruixots, làmies, genis de la malaltia, la tempesta i el llamp. Busquilore, la carlina, és la flor seca del card silvestre, carlina acaulis, que es col·loca a la porta d'entrada de les cases i caseríos com una representació de l'astre diurn i que desenvolupa les mateixes funcions místiques atribuïdes al sol. Aquest espanta els mals esperits, impedeix l'entrada de les bruixes, els genis de les malalties, de la tempesta i del llamp. Euskilore és la imatge de la pau i del desenvolupament. I a més, té un ús musical força desconegut. No es tracta de cap flauta, però té els principis sonors com les flautes. La cardiguera seca és el centre de la flor del card daurat, o carlina acaulis, que, si es vol fer sonar, cal treure de la planta quan és seca i amb un paper de fumar col·locat al damunt es bufa fort a la part inferior apoyant les llavis amb la mà. Només la conec a Sa Roca de Bellera, diu Violant i Simorra l'any 1954, on, fa uns 50 anys enrere, a principis del segle XX, doncs, els nois i noiets acompanyaven els joves cantors de la desperta que durant la quaresma cantaven pels carrers per cridar els creients o acompanyar-los a resar el rosari de l'aurora a l'església. I jo, que no he aconseguit fer-la sonar.
Festa, festa!
I fins aquí aquesta primera edició del mes de març de 2016 del Festa Festa, la número 309 de l'època informàtica, la 2098 de tota la seva història. Un Festa Festa que està possible gràcies a una pila de gent, senyor Carbó, sí?
I tant, va dir el Víctor Pàmies,
la Berta Miró,
el Josep Maria Franzino,
el Gustau Moles,
el Ramon Vilar,
el Ramon Vinyals,
el Nico Alonso,
l'Ester Estela,
la Martí Banyes,
l'Amadeu Carbó
i en Jesús Ventura.
Tots plegats hem fet possible aquesta hora de ràdio que esperem que us escolteu i reescolteu totes les vegades que vulgueu, perquè per això la teniu a internet a la nostra web www.festafesta.net. I ara ens acomiadem amb una altra de les sardanes, tal com hem dit abans, amb una altra de les sardanes d'aquest nou compactís de sardanes d'en Joan Vila Joliu, que han registrat la Copla Mediterrània, que li han enregistrat els seus excompanys, perquè recordem que en Joan Vila Joliu, hem dit abans, ha estat durant molts anys tenorista i representant de la Copla Mediterrània. Doncs ara ens acomiadem amb una sardana dedicada als seus orígens. Ell no és de Ripoll, és barceloní, també ho hem dit, però en tot cas el seu pare sí que és de terres ripolleses i per tant va escriure amb motiu de la commemoració del pubillatge doncs l'any 2003 va escriure aquesta sardana Ripoll Verd de Muntanya que també està inclosa en aquest nou compendís que també us hem presentat avui. Serà si voleu fins la setmana que ve, estarem aquí amb un nou Festa Festa, esperem que ens feu companyia. Fins aleshores, adéu-siau.
Adéu.